Senyors i senyors, bon dia. Són les 7.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui encara farà sol i calor a tot arreu, però sembla, atenció, que això s'acaba perquè aquest cap de setmana baixarà dràsticament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, demà dissabte tindrem més núvols i això farà que la temperatura no es dispari tant com ho farà avui. Diumenge la baixada serà de 10 a 15 graus a l'interior de Catalunya amb l'arribada de pluja, que creiem que començarà a caure a partir de mig matí a l'oest i que durant la tarda de diumenge s'estendrà per la resta del país. També baixarà la cota de neu al Pirineu dels 2.000 a uns 1.500 metres o fins i tot 1.000 metres a la Vall d'Aran.
24 hores abans que comencin al Pakistan les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran, hem tingut també el primer missatge del nou líder suprem iranià. Anem en directe a Teheran. Sergi Roca, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Demana unitat al poble i insisteix que la treva també ha d'incloure el Líban.
Sí, és un doble missatge del líder suprem. De portes endins, Khamenei insta els iranians a no deixar de sortir als carrers per demostrar la seva unitat davant l'enemic, malgrat que un dia més, ahir només ho van fer els més fidels al règim. Veurem si li fan cas avui, que serà el primer dia festiu i sense dol ja per Khamenei a l'Iran, després dels 40 dies que marca la tradició. De portes en fora, remarca que estan llestos per reprendre la lluita. Escoltem Khamenei a través de la veu d'una portaveu que recordem, perquè recordem que ell continua sense aparèixer físicament i tampoc no li hem sentit la veu.
No hem buscat ni volem la guerra, però no renunciarem als nostres drets legítims sota cap circumstància. I en aquest sentit, considerem el front de resistència com un tot.
El front de resistència, l'eix de resistència que esmenta, inclou, esclar, el Líban, i això és molt important perquè és el país que ara mateix ataca Israel.
I, Sergi, com ha estat aquestes últimes hores a Teheran? Realment han deixat caure les bombes? Han deixat de caure?
Sí, a Teheran, com a mínim, sí. I a la resta del país no tenim constància del contrari i l'Iran tampoc ha tornat a atacar Israel directament. Una altra cosa, evidentment, és el que fa Hezbollah. Queda clar que continua llançant projectils en territori israelià, ho ha fet a les últimes hores. I també han caigut drons contra instal·lacions energètiques dels Emirats Àrabs, com, per exemple, Kuwait.
I què s'espera de les negociacions que comencen demà?
Incertesa, hi ha molta incertesa. La situació penja d'un fil, realment. La tensió no desapareix del tot, ni molt menys, i ho demostren a banda del missatge que sentíem de Khamenei, doncs el d'altres líders, per exemple, el president Massoud Pezeshkian ha dit per les xarxes que tenen el dit al gatell, i el president del Parlament, també una figura important aquí, diu que el temps s'acaba. Això a nivell oficial. A nivell dels partidaris del règim, veu d'un analista militar, excomandant de la Guàrdia Revolucionària, una veu reconeguda de pes aquí, Hossein Kanoni, que ahir ens feia aquest pronòstic que posa més nerviós a més d'un aquí també.
Ara mateix estem preparats per llançar més de 2.000 míssils directes a Tel Aviv i Haifa. Potser aquesta nit, potser demà, no ho sé exactament quan. Però si no deixen d'atacar Beirut al Líban, haurem de llançar i disparar míssils contra ells.
Kanoni és un dels que clarament volen que la guerra continuï. Es veu fort i només cal sentir-lo, eh? I després hi ha un tercer nivell d'opinió, el de la majoria d'iranians, que volen que tot plegat s'acabi i, si pot ser, que acabi desembocant en millores en el règim i, sobretot, en l'economia del país, que continua patint i molt.
És Sergi Roca des de l'Iran. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Avui parlem de la guerra, de les seves conseqüències econòmiques, també del paper que Europa juga en aquesta escena internacional, amb la vicepresidenta primera de la Comissió Europea, que ens acompanyarà en aquest estudi, Teresa Rivera. I també analitzarem, en temps d'àgora, què va donar de si l'acte d'ahir entre Gabriel Rufián i Irene Montero per unir les esquerres i evitar una victòria del Partit Popular i Vox.
Nos queda una bala.
Es verdad, es verdad. Ahora Entonces, mismo, en lo urgente, tenemos una bala.
Si esta gente entra... Entra para lustros.
Merece la pena intentarlo. Creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentarlo.
Rufián va demanar a Esquerra que lideri aquest front ampli i avui al matí de Catalunya Ràdio us explicarem per què la direcció del partit no ho veu possible. Per cert, parlant de l'extrema dreta, Sílvia Orriols ha aconseguit aprovar aquesta nit als pressupostos de Ripoll.
Per 7 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions, quedaria aprovat els pressupostos pel vot de qualitat de la Batllia.
Doncs moltíssimes gràcies per l'exercici de responsabilitat que han fet alguns regidors en avui en aquesta sala de plens.
I ha estat possible gràcies al vot del regidor de Som i Ripoll i l'abstenció del PSC. I en esports, aquesta nit arrenca la nova jornada de Lliga. A les 9, el Girona visita el Bernabéu.
Lo normal és que sigui un partit de patiment. I hem d'anar en aquesta sensació de que patirem molt.
Si guanya, el Girona faria un pas gairebé decisiu per la permanència. El Madrid, a 7 punts del Barça, no es pot permetre una nova ensopegada. Podreu seguir el partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Tot això avui, que Llorenç del Penedès veuran el sol sortir a les 7 i 23 minuts i a Ciutadilla, a l'Urgell, es pondrà a 8:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui a la hora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Seré a partir de 8:45. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pau Forada. Bon dia.
Bon dia.
I comencem per aquests atacs i negociacions.
Al front del Líban, la treva no ha aturat els atacs creuats després de la matança de fa 2 dies que va deixar més de 300 morts, molts d'ells en un barri residencial de Beirut. Israel ha seguit colpejant Hezbollah. La milícia s'ha tornat aquesta matinada amb sirenes que s'han sentit al nord d'Israel.
Netanyahu insisteix que els negociadors entre els Estats Units i l'Iran no inclouen el Líban i que ell seguirà atacant. Però la novetat de les últimes hores és que s'ha començat a parlar de negociacions de pau. Podrien començar la setmana que ve.
Negociacions directes amb el Líban per aconseguir dos objectius. Un, el desarmament de Hezbollah. Dos, un acord de pau històric i sostenible entre Israel i el Líban.
No li agrada.
Donald Trump ha avisat aquesta nit a través de la seva xarxa social que l'Iran no està complint amb el que s'havia pactat amb l'estret d'Hormuz.
Washington, Oriol Serra.
24 hores abans que comencin les negociacions entre els Estats Units i l'Iran a Islamabad, el president nord-americà ja ha advertit que la República Islàmica no està complint amb la condició de permetre la circulació de vaixells mercants a l'estret d'Hormuz i també ha advertit a Teheran que ni se li acudeixi cobrar peatges. Tot això el mateix dia que el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, encara de visita a Washington, ha justificat la decepció de Trump amb els aliats, però s'ha mostrat convençut que les relacions es reconduiran. This alliance
is... Aquesta aliança no es manté indiferent. Els aliats reconeixen, i jo ho he reconegut, que estem en un període de canvi profund en l'aliança transatlàntica. Gairebé sense excepció, els aliats estan fent tot el que els Estats Units els han demanat.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
A Barcelona.
La situació a l'Orient Mitjà serà ben present en les jornades que porten per nom European Pulse Forum, organitzades per Politico i que se celebren a la capital catalana.
Avui comptaran amb els presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa, amb Alberto Núñez Feijóo o diversos càrrecs europeus, com ara la vicepresidenta primera de la Comissió, Teresa Rivera, que abans passarà pel matí de Catalunya Ràdio.
Alerta.
El Fons Monetari Internacional avisa que la guerra a l'Orient Mitjà alentirà el creixement econòmic i que podria generar una crisi alimentària que afecti 45 milions de persones més.
La presidenta Kristalina Georgieva demana als bancs centrals que es preparin per apujar els tipus d'interès i els governs que vigilin amb les mesures.
El missatge més important que tenim per als estats membres és que mantinguin la casa en ordre i que no implementin mesures que no puguin pagar.
Avui a la hora del matí, a partir d'un quart de 10, en parlarem amb l'economista i catedràtic de la UPF, Oriol Amat.
Pujarà.
El preu de la fruita entre un 10 i un 15%. És el que calcula la patronal del sector arran de la guerra.
Lleida, Júlia Bacar.
La pujada del preu deriva de l'augment de despeses que han d'assumir els pagesos, com l'increment de l'energia, costos laborals, material per empaquetar la fruita o els fertilitzants, que s'han encarit un 60%. Per tot plegat, el preu de la fruita pujarà entre un 10 o un 15% si el conflicte no s'allarga. Manel Simón és director d'Afrucat, la patronal del sector.
Si això no repercuteix en la cadena de valor, hi ha algú que s'ha de menjar aquests costos. El que no pot assumir aquests costos és el productor, és l'empresa frutícola.
En canvi, les exportacions es mantindran perquè Catalunya ven la fruita principalment a mercats europeus. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
32 hores de treva.
A Ucraïna, Kiev ha dit que respectarà aquesta finestra que ha ofert el Kremlin, coincidint amb la Pasqua ortodoxa. Començarà demà a la tarda, s'allargarà fins la mitjanit de diumenge.
Demana el vot.
Donald Trump, el president ultranacionalista hongarès Viktor Orbán, a les eleccions d'aquest diumenge, l'ha definit com un amic, lluitador i guanyador. Un suport que arriba després que el seu vicepresident J.D. Benz hi anés fins i tot a fer campanya. Segons els sondejos, les urnes podrien apartar Orbán del poder després de 16 anys governant.
Última bala.
Gabriel Rufián i Irene Montero coincideixen que una confluència de les esquerres és l'única via per aturar un govern del PP i Vox a Espanya. El líder d'Esquerra a Madrid demana al seu partit que banderi aquesta operació.
Al matí ho va fer en aquest programa i al vespre hi va tornar. Davant d'un públic majoritàriament format per joves universitaris, Rufián va redoblar la pressió cap a Esquerra i cap al seu líder, Oriol Junqueras, que no era l'acte.
Cal confluir electoralment. I jo li demano al meu partit que lideri això. I si em va el càrrec, me voy pa mi casa.
Rufián no va dir res sobre com hauria de ser la confluència electoral, però va suggerir un grup interparlamentari al Congrés. La líder de Podem, Irene Montero, li estén la mà per fer equip.
Creo que eso merece la pena intentarlo. Y sabéis una cosa, creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentarlo.
Jordi Corbalán per al Matí de Catalunya Ràdio.
Inviable.
La direcció d'Esquerra Republicana, que fa equilibris, d'una banda vol evitar en públic confrontar amb Rufián, però assegura que la seva proposta no es durà a terme.
Marta Corbalán.
Mentre Rufián continua tibant l'acord amb Esquerra, la direcció del partit no es mou ni un mil·límetre i segueix desautoritzant la seva proposta. Oriol Junqueras no es cansa de repetir que les sigles d'Esquerra Republicana no quedaran diluïdes en cap confluència. La direcció tampoc no comparteix el fet que Rufián situï el partit a l'esquerra dels socialistes. Els republicans defensen que han d'ocupar l'espai polític que va des de l'esquerra fins al centre i no perdre de vista el discurs nacional. Tot i el desafiament de Rufián, Junqueras ha garantit que pot tornar a ser el candidat d'Esquerra Republicana a les pròximes eleccions generals. Rufián també vol repetir de candidat, però no a qualsevol preu. Aquest cop posarà condicions, tenir més autonomia al Congrés i poder decidir la futura llista electoral. Marta Corbalán, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Sense cordó sanitari.
Sílvia Oriols ha aconseguit aprovar aquesta nit els pressupostos de Ripoll gràcies a l'abstenció del PSC.
Ripoll, Laia Claret.
Enric Pérez, portaveu dels socialistes, ha retret a l'equip de govern que no té cap intenció d'arribar a acords, però defensava així l'abstenció.
De motius, ens sobrarien per votar-hi en contra, però no ho farem perquè tampoc volem anar-nos-en un altre cop a un escenari d'emocions de confiança, de tornar a posar Ripoll al foco i de perdre el temps tots plegats.
Oriol celebrava el que considera una oposició responsable.
És un pressupost coherent, és un pressupost beneficiós per Ripoll i pels ripollesos i per això doncs demanaríem que en un acte de responsabilitat s'abstinguessin.
Junts ja va anunciar fa uns dies el no perquè creuen que s'acabarà perdent una subvenció d'Europa. I Esquerra ha dubtat, ha dit fins l'últim moment, abstenir-se pels mateixos motius que el PSC. Els comptes s'han aprovat amb el vot de qualitat d'Oriols. Des de Ripoll, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Relacions nocives.
3 de cada 4 adolescents d'entre 15 i 20 anys assegura haver viscut una relació afectivo-sexual perjudicial. Ho diu un estudi de l'ONG Educo, que afegeix que prop de la meitat d'aquests joves creuen que la violència o fer mal és una part implícita d'una relació. Un 20% admet haver-ho consentit per por a quedar-se sol.
Tornaran.
A la vaga aquest tercer trimestre, mestres i professors, és l'avís que el sindicat majoritari USTEC ha llançat al departament. Si no saber a negociar, la reunió d'ahir amb la consellera Niubó no va servir per acostar posicions.
El govern manté com a bo l'acord amb què va arribar amb Comissions Obreres i la UGT i, de fet, en les últimes hores han enviat una carta a les famílies dels alumnes explicant com queden els salaris dels professors després d'aquest pacte.
Surt de l'hospital.
El noi de Santpedor, de 17 anys, que va tenir una infecció de tètanus i que no se n'havia vacunat, segons explica el Regió 7, ja ha pogut tornar a casa. Fa prop d'un mes que el van ingressar. Es va arribar a tema per la seva vida.
Entra en vigor
la llei contra la multireincidència que endureix les penes. A partir d'avui, els delinqüents que tinguin més de 3 condemnes seran castigats amb d'entre 1 i 3 anys de presó. La reforma impulsada per Junts també preveu fins a 3 anys de presó per robar un telèfon mòbil o també seran més dures les penes per estafa.
En alerta.
La policia per la sortida de la presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya. Llegim a La Vanguardia que dijous que ve surt en llibertat Dino Marcelo, autor de 2 assassinats i un intent d'homicidi, i la fiscalia ja ha avisat els Mossos que el controlin.
A l'Àgora parlem amb el periodista Javier Ricou, que és qui signa aquesta informació a La Vanguardia. Tot a punt.
Per aquesta matinada, quan els 4 astronautes de l'Artemis han d'arribar a la Terra, està previst que la càpsula caigui al mar a uns 300 quilòmetres de la costa de San Diego.
Tomorrow evening, Reed, Victor, Cristina and Jeremy, the crew of Artemis 2, will come home.
I la NASA ha hagut de demanar a la gent que no s'acosti al lloc on està previst aquest amaratge. Primer, perquè probablement no veuran res, i segon, pel risc que puguin caure restes de la nau.
Torna al cas Negreira.
Avui declara el tresorer del Barça, Alfons Castro, davant del jutge que investiga la causa. Ho fa en representació del club com a persona jurídica imputada. També declara Carles Naval, l'històric delegat del primer equip.
I un adeu.
Sempre m'ha agradat presentar-me com un pagès del Pallars que fa molts anys que va canviar l'ofici de llaurar la terra pel d'estudiar i ensenyar...
Ha mort als 91 anys Pere Lluís Font, un dels filòsofs més importants de les lletres catalanes, nascut a la localitat pallaresa de Pujalt. L'any passat es va convertir en el primer filòsof que guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. També va rebre la Creu de Sant Jordi i va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Lleida.
Fita històrica.
Del cinema espanyol al Festival de Canes, per primer cop tindrà tres pel·lícules a l'excepció oficial que optaran a la Palma d'Or.
Són El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, i Els Javis i Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar.
Compte enrere.
Per a la celebració del 3CAT en viu, el 30 i 31 de maig, l'anilla olímpica de Montjuïc acollirà un esdeveniment que inclou programes i espectacles en directe. Dos dels plats forts seran l'espectacle El Foraster, dissabte 30, amb representants de 120 pobles, per on ha passat Quim Mas Ferrer, i el concert d'Eufòria, diumenge 31. A banda, es podran veure en directe programes com el Polònia, l'APM o la Atrapa'm si pots.
L'APM en directe?
Sí.
Ah.
Estarà molt bé, això.
Bueno, s'ha de veure, això.
I tant.
I en esport, Robert Prat, volen fer mal?
El Girona, que juga al camp del Madrid a les 9, amb el dubte de Blin, l'equip blanc amb poc crèdit a la Lliga, està més pendent de superar la Champions amb el Bayern de Munic dimecres que ve, que no passa en el partit avui. De tota manera, el tècnic gironí Michel reconeix que per guanyar el Bernabéu patiran.
Lo normal és que sigui un partit de patiment. I hem d'anar en aquesta sensació de que patirem molt.
Tot això avui, que és divendres 10 d'abril del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Genís a l'Hospital de Vic, i el Pau amb 2 quilos 902 grams a l'Hospital del Mar. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
Com anem? Bon dia. Passant gairebé 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 11 graus a Tavertet, 12 a Sant Andreu de la Barca i 16 a Badalona. I el trànsit, com tenim les carreteres? Sil Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs cap a Barcelona, circulació ja intensa al nus de la Trinitat, tant d'entrada com també de sortida per la Ronda Litoral, una via que també té algun punt de congestió entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat.
Pas endavant del port de Barcelona per convertir-se en el punt neuràlgic des d'on es distribuiran vehicles pel Mediterrani. Ja s'ha posat la primera pedra d'una nova terminal de vehicles que en mourà 180.000 l'any, amb l'objectiu de captar tràfic de vehicles xinesos com a un dels seus objectius.
NYK, una naviliera japonesa de les més importants del món, gestionarà la tercera terminal de vehicles.
Ha invertit 75 milions en una infraestructura que podrà acollir 13.000 vehicles al moll Príncep d'Espanya. El seu director per Espanya, Albert Pallà, explica què aportarà la nova terminal al port.
Fer de Barcelona un hub de distribució de vehicle per la regió, liderant la regió de distribució de vehicle. El cotxe xinès, evidentment, és un referent i és important, però no és l'únic.
El port de Barcelona és el primer de l'Estat i el cinquè d'Europa.
Més notícies. El Bages, concentració a Sant Joan de Vilatorrada per denunciar la pallissa a un menor. Ha plegat aquest vespre unes 300 persones.
S'ha fet a la plaça de la Pau una concentració sense pancartes ni lectura de manifestos.
Entre els assistents hi havia moltes famílies i adolescents, inclosa aquesta mare d'un menor que fa unes setmanes va ser víctima d'un robatori al municipi.
Tot i que eren molts nens, vam aconseguir que els que no eren del poble quasi no tornessin, menys un que ha tornat a seguir l'agressor.
També s'ha demanat més policia local al poble, ho explica el Regió 7.
I altre cop a Barcelona han començat abans d'hora les obres d'enderroc de l'estació de mercaderies de la Sagrera, que els últims anys havia acollit les oficines de DIF.
L'estructura s'havia de tirar a terra a partir de dilluns, però ahir ja es va demolir part de la façana exterior. L'enderroc ja s'havia previst fa més de 30 anys per les obres de la futura estació intermodal.
Pel que fa al refugi de la Guerra Civil, que hi ha en aquest mateix punt, l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que serà preservat.
El Garraf, Vilanova i la Geltrú instal·la sensors per analitzar les males olors al torrent de la Pastera.
El dispositiu, situat a la boca d'entrada del torrent, a tocar de la plaça de les Casernes, permetrà analitzar en continu la presència de molècules a l'aire i diversos factors ambientals.
El Penedès Salut nega una reducció de la prestació de serveis a l'Hospital de Vilafranca.
El comitè d'empresa denuncia un increment de les llistes d'espera i la pèrdua d'especialitats, ho explica l'Eix Diari.
I el Vallès l'Ametlla enllestirà els 20 pisos de Can Draper a l'estiu.
Es preveu que les famílies adjudicatàries hi puguin entreviure a la tardor.
I cultura. Avui amb concert de Los Delincuentes. La primavera trompetera ja llegó. Actuen aquest vespre al Sant Jordi, concert a 8:45 del vespre per commemorar els 25 anys del seu disc de debut. Si voleu anar, encara queden algunes entrades. Són les 7:20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 11 d'abril amb un 30% de descompte en tota la drogueria i perfumeria. Acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 7:20 minuts i des del quiosc repassem les portades de la premsa. Dels tres grans diaris catalans, només l'Ara parla en portada de l'acte de Gabriel Rufián amb Irene Montero ahir a Barcelona i dedica, a més, la gran foto de portada. Però no veiem cap esment en les portades de La Vanguardia ni a la del Periódico. Sí que ho fan, canvi, des de Madrid, El País, amb imatge inclosa i el titular, Rufián demana a Esquerra que lideri l'Esquerra Alternativa. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que el Fons Monetari Internacional rebaixa expectatives i avisa que cal preparar-se per al pitjor. I el Periódico, amb el judici a Madrid pel cas de les mascaretes, titula que un empresari ha confirmat davant del jutge que va portar feixos de bitllets a Ferraz. Altres temes de portada, Seat, per exemple, que llença el Cupra Raval per guanyar estabilitat. Ho llegim al País i també ho explica el Periódico, que de fet acompanya la notícia amb una foto de mitja pàgina i titula Cupra Raval, el primer elèctric made in Martorell. I per acabar, La Vanguardia relata la primera visita d'Òscar Puente a Catalunya per la crisi de Rodalies i diversos diaris destaquen que Almodóvar, Sorogoyen i els Javis competiran a Canes per la Palma d'Or.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
Ah, Ricard, no facis pessigolles. d'octubre del 1975.
I el número de la sort, el...
El 4.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
I ara tenim un nou capítol en la batalla entre la indústria musical i la intel·ligència artificial. Frederic Pincet, bon dia.
Bon dia. Sí, hi ha una tensió des de fa molts dies entre els creadors de continguts i els models d'intel·ligència artificial que fan servir aquests continguts que troben online per generar-te de nou. Per exemple, el New York Times va portar als tribunals el ChatGPT perquè li estava dient, escolta, tu t'estàs entrenant amb articles meus sense permís, sense pagar res. Bé, ara això està passant amb la música. I les aplicacions que permeten crear cançons només indicacions de textos. Crius, fes una cançó sobre tal, i et fan una cançó.
Sí.
Per exemple, hem fet una prova amb una de les plataformes més destacades que es diu Suno.
Nit d'Europa, el temple ple, llum blaugrana a cada seient. Ell, amb cara de nen de poble, sabates brutes d'herba humida.
Aquesta és una cançó que ha fet aquesta aplicació que es diu Suno a partir del que li hem demanat. Li hem dit, fes una balada explicant l'expulsió de Pau Cubarsí en el partit del Barça i l'Atlètic de Madrid de Champions d'aquesta setmana amb el màxim detall possible.
L'àrbitre corre cap al monitor. Una pantalla encerclada de crits, els companys quiets, dents serrades, l'entrenador mastega silencis, la repetició... Una...
Aviam, l'espifi amb algunes coses, sí, també de pronunciació, però la cançó la va fer en segons, a partir d'aquesta instrucció. Dura una mica més de 4 minuts i es titula Vermella al minut 21.
Vermella al minut 21. Les botes fan soroll de culpa cadascun dels passos fins la banda vermella al minut 21.
El Vermell falta una mica.
Sí, però bueno, això és qüestió d'entrenar-ho,
sí,
també, no?
No va ser el minut 21. L'expulsió tira cap a llocs comuns, però aquesta plataforma que es diu Suno, insistim, que la va fer en segons només a partir d'aquestes dues línies que dèiem. Poca broma, perquè Suno, l'aplicació que ha fet això, està valorada en més de 2.000 milions de dòlars. Clar, com fa això? Ell busca informació online, busca cançons, li dius una balada, doncs busca tres balades. I aquí és on entren els grans estudis musicals que aixequen el dit dient, ep, estàs fent servir cançons meves, sense pagar, sense res. Ara fa 2 anys, Universal, Sony i Warner van demandar Suno i ara, es veia venir, el que estan fent és negociar. La Warner, que és qui representa Dua Lipa, per exemple, va arribar a un acord amb Suno al novembre. El Financial Times ha dit aquesta setmana que Universal i Sony estan parlant, però que no s'ha avançat res. Universal, que porta Taylor Swift, per exemple, porta Taylor Swift, també els U2, sí que ha arribat amb acord amb altres plataformes. Com a part de l'acord universal amb aquestes altres aplicacions, els usuaris no poden descarregar les cançons que creen, i aquest és una discrepància clau. Ja. Suno vol que les cançons que creïn els usuaris es puguin penjar a Spotify, però els estudis diuen que de cap de les maneres.
Però si no volen, per què negocien?
Aviam, per diners, com sempre. Ja. Les accions de les grans companyies musicals...
És una línia vermella, però...
Sí, exacte. Bàsicament perquè no els hi van les coses. Bàsicament pel mateix, els inversors tenen por de la intel·ligència artificial i les accions de les grans companyies musicals estan baixant i per això diu, doncs hem d'arribar a algun acord. Aviam, què passa? Com en molts altres sectors, els grans estudis ja tenen coll avall que hi han de pactar i ja prioritzen, 1, treure'n diners i, si poden, limitar l'abast de les creacions fetes amb intel·ligència artificial.
Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous l'Enigmàrius feia s'empescaria un sistema de fer llistes de béns i la resposta era inventaria. Empescar-se alguna cosa és sinònim d'inventar. S'empescaria, ho inventaria. I inventariar és enumerar els béns d'un patrimoni. Qui ho fa els inventaria. Acabem la setmana amb un Enigmàrius madrileny. Arbres africans tan alts que poden governar Madrid, de 6 lletres. Arbres africans tan alts que poden governar Madrid, 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
I el més destacat a la televisió amb les últimes hores amb Mariola Cubells, avui sobre Santiago Segura.
He vist l'entrevista a Santiago Segura en La Revuelta, que potser siga l'únic programa en el que encara no havia estat. No entraré en el contingut, perquè va ser una mica el de sempre, anar de bon rotllo, demanar més reconeixement... I quan va acabar, va començar a Televisió Espanyola Viaje al Centro de la Tele, on ell posa la veu des de fa anys, perquè ell pot presentar premis vinculats a la ultradreta i també tindre espais a la cadena pública i també ser entrevistat a tot arreu i també queixar-se des de tots els mitjans del sectarisme amb el que diu que el tracten.
I a la recomanació del dia després de la caiguda d'una organització criminal escocesa establerta a Espanya, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Crime.
D'Irvin Welsh, l'escriptor escocès conegut internacionalment per Trainspotting, que quis s'endinsar a les clavegueres del crim organitzat d'Edimburg a través de la mirada d'un inspector de la policia que s'enfronta amb la desaparició d'una nena de 13 anys i amb ella amb els seus fantasmes. I cal dir que la ficció de detectius turmentats n'hi ha molts, però que es trenquin i abracin com poden la seva vulnerabilitat, no tants. Amb una gran interpretació de Douglas Scott, que li ha merescut un Emmy i un BAFTA millor actor. Teniu les dues temporades de Crime a Movistar Plus.
I quin és el protagonista del dia, Gerard Jubany? Bon dia.
Bon dia. El front d'esquerres.
Nos queda una bala. I si em va el càrrec, me voy pa mi casa.
Cap problema, la casa és bastant gran.
El projecte que impulsa Gabriel Rufián amb l'objectiu d'aglutinar els partits a l'esquerra del PSOE per aturar l'avenç a l'ultradreta és protagonista del dia perquè ahir es va presentar a Barcelona.
I entre els assistents hi havia, per exemple, Jaume Roures.
Sí, arribo a saber que ho feien en directe per la tele, em quedo a casa.
Què et va semblar, Jaume, per això la proposta de Rufián i companyia?
M'explica més o menys el mateix que et va explicar tu aquí al matí.
Sí, que ens va sentir.
Sí.
Ah, molt bé.
Ah. Bueno, vaig veure els vídeos pel Twitter i aquests llocs.
Molt bé, bueno, és...
Vaig veure que per venir a la ràdio portava un traje blau, cel, molt a fet a mida.
Sí, sí, sí.
Però després, a la tarda, per lo del front d'esquerres, es va canviar.
Ah, perquè sues, feia molta calor i Barcelona.
Sí, es va posar texans i samarreta i unes bambes.
Sí, sí, sí. Sí. Més informal.
Però sobre el projecte, Jaume, el projecte, alguna opinió?
Sí, de coses interessants, però s'hauria de precisar qui es posarà davant de tot això.
Bueno, ell va dir que Catalunya podria liderar Esquerra.
Jo ho podria fer.
Ah, veus liderant
un front d'esquerres?
Sí. No, és que no és que m'hi vegi, és que jo sóc el front d'esquerres.
Ah.
Mira quin front que tinc.
Sí, amb això tens raó. Sí,
aquí hi ha lloc per posar-hi publicitat institucional. I a més sóc d'esquerres.
Comunista, no, Jaume?
Comunista. Sí. Ja veurem jo si compto amb el Rufián, ja et dic.
Són 8:15. Dies clau pel futur de la guerra. D'una banda, demà arrenquen al Pakistan les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. En les últimes hores, el nou líder suprem iranià ha emès un comunicat en què demana que Israel deixi d'atacar el Líban. I és que aquest front és ara el més actiu en tot aquest conflicte. Netanyahu, que ha assegurat a les últimes hores que els atacs contra Hezbollah no s'aturaran. Però en una nova contradicció d'aquesta guerra, Israel també ha obert per primer cop la porta a iniciar unes negociacions de pau. Avui parlarem de la guerra, de les seves conseqüències polítiques i econòmiques o del paper que juga Europa també en aquesta escena internacional. Ho farem amb la vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Teresa Ribera. I ho analitzarem també en temps d'àgora, com també parlarem de l'acte entre Gabriel Rufián i Irene Montero.
Nos queda una bala.
És verdad. Es verdad, ahora mismo en lo urgente tenemos una bala.
Si esta gente entra, entra para lustros.
Merece la pena intentarlo.
Rufián va demanar a Esquerra que lideri el front ampli de les esquerres espanyoles i avui al matí de Catalunya Ràdio us explicarem que la direcció del partit manté que és una proposta del tot inviable. I a Ripoll, aquesta nit, Sílvia Orriols ha aconseguit aprovar els pressupostos gràcies a l'abstenció del PSC. I a la costa de San Diego està tot a punt per rebre aquesta propera nit la càpsula Orion, amb els quatre astronautes que han arribat aquests últims dies fins a la Lluna. Pel que fa als esports, Robert Prat.
El Girona que juga al camp del Madrid a les 9 amb el dubte de Dani Blin, el Barça que mostra el seu malestar a la UEFA amb una queixa per l'arbitratge a la Champions i el Barça de bàsquet que juga a la pista del Mónaco a l'Eurolliga a partir de 8:15.
Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la temperatura baixarà més de 15 graus en algun lloc de Catalunya, Eloi Cordomí?
Bon dia. Sí, aquesta baixada es notarà diumenge i, sobretot, al Pirineu aquests més de 15 graus, però a l'interior de 10 a 15 graus i a la costa pot baixar entre 5 i 10 graus. Així que baixada brusca. Avui no, eh? Avui encara sol, calor. A la costa avui pujarà la temperatura, s'arribarà a valors de 25 graus o més. De fet, a aquesta hora ja hi ha 22 graus a Figueres, 22 a Portbou, a causa d'una tramuntana que bufa reescalfada. Demà ja comencen a arribar més núvols, a tot arreu baixarà un palet la temperatura i diumenge algunes precipitacions. Primer a l'oest de Catalunya, després a la tarda vespre a la resta del país amb nevades al Pirineu que també aniran baixant de cota.
I la mobilitat a aquesta hora, avui amb retards tant a Renfe com a Ferrocarrils de la Generalitat. Maria Fernández, bon dia.
Bon dia. A Ferrocarrils de la Generalitat hi ha retards a la línia Lleida la Pobla. Els trens circulen amb demores d'entre 10 i 15 minuts a causa d'una incidència. A Renfe hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A Barcelona-Sants, el tren que ve de Reus va amb una demora de més de mitja hora. El que ve de Figueres arribarà amb uns 15 minuts de retard i també a l'R11, però en l'altre sentit, el que va de Barcelona a Figueres porta una demora de 20 minuts, 15 minuts també de retard en el regional que va cap a Portbou i a l'estació de Tarragona demores d'entre 10 i 20 minuts en els trens que venen de Salou i de la Plana Picamoixons.
I a les carreteres ja hi ha congestió als punts habituals, sobretot a la ronda litoral de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Sí, avui no ens consten incidències ara mateix en cap punt. Hi ha intensitat, això sí, als punts habituals, a P7 Cerdanyola, C17 a Parets, la C58 també a Sant Quirze, però de moment se circula sense problemes i amb algunes aturades, com dius, a la ronda de dalt a Santa Coloma i també a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya a Ràdio tindrem a Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Avui un dia més les opinions versen sobre les conseqüències de la guerra a l'Iran.
El diari ara es pregunta qui pot frenar Netanyahu, que fa temps que traspassa totes les línies vermelles del dret internacional amb accions que l'ONU ha considerat crims de guerra.
L'editorial assenyala que avui serà una jornada clau per saber si la pressió perquè Israel s'aturi el Líban té efecte i la pau té una oportunitat.
L'editorial de La Vanguardia es fixa en l'advertència del Fons Monetari Internacional sobre les greus conseqüències econòmiques d'aquesta guerra.
El diari destaca que el creixement mundial baixarà i la inflació augmentarà encara que ara es posés fi al conflicte.
I el que acabi passant, afegeix, dependrà en bona mesura de la situació a l'estret Hormuz.
El País també dedica l'editorial a les previsions del Fons Monetari Internacional.
Exposa que passi el que passi al Golf Pèrsic, els ciutadans han de ser conscients de la seriositat de la situació i de com afecta les seves vides.
A La Razón, la periodista Rocío Colomé fa un article en què manté que mentre l'Iran tingui el control d'Hormuz, Trump no tindrà una victòria completa ni definitiva.
I al periòdico, el també periodista Joan Cañete Bale és molt crític amb Donald Trump, ho descriu com una tragèdia americana.
I subratlla que els votants i congressistes que han elegit i sostenen una presidència imprudent han convertit la incompetència en la norma democràtica als Estats Units.
A El Mundo, l'experta en geopolítica Bjorn Behm fa un article en què parla de la trampa de l'alto al foc. Assegura que l'Iran està aprofitant mentre Washington corre contra el rellotge.
I es pregunta si Trump s'atrevirà a fer passar un vaixell de guerra per Hormuz sense el permís de Teheran.
I afegim el que ha llegit avui a la premsa, Llucia Ramis.
Llegeix que l'Ara Balears, una entrevista que Anna Mascaró li fa al sociòleg Javier Gil, autor del llibre Generació Inquilina, publicat per Capitán Swing, qui assegura que si els pisos turístics tornassin al mercat residencial, l'oferta es dispararia. Els preus desorbitats de l'habitatge s'allunyen cada cop més de la capacitat econòmica dels treballadors i aquest encariment respon a una demanda especulativa, explica Gil. Gran part d'aquesta inversió ve de capital internacional, que ha entrat en activitats immobiliàries i ha comprat aquests habitatges com a negoci, el que genera una causa central de la desigualtat social.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Brico Depó tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Brico Depó, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb l'enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, Pro. Més a bricodepó.es.
A la vostra dreta, l'obra original Berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, pernil sobre pa. I també el de la vostra esquerra, el fresc Piscolabis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El catàleg d'Obramat té més de 20.000 productes, però per nosaltres són més de 20.000 històries, com la d'aquell ciment que va ajudar a construir el pati d'en Pedro, o la d'aquestes plaques de guix que van aïllar de la humitat la casa dels Fernández. I per continuar construint històries, hi ha disponible el catàleg 2026. Troba'l al teu magatzem. 20 anys construint junts. Obramat.
La setmana d'Italiamo val la pena amb Lidl. Pizzas al forn de llenya, autèntics formatges italians, pastes delicioses, dolços d'estil tradicional... Hi ha més de 70 productes Italiamo Esperanta. Lidl, val la pena.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
Compra bé amb els nostres preus imbatibles, com el del pit de pollastre sense origen a Espanya a 5 euros amb 29 al quilo, o el plàtan de Canàries a granel origen a Espanya a 1 euro amb 49 al quilo. I ningú el guanya un preu imbatible. Fins al 12 d'abril.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
El matí de Catalunya Ràdio.
Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui s'ha atrevit amb el català?
Doncs la reina Letícia, durant la reunió amb l'Associació de Dones Empresàries de Lleida, ahir a la Seu Vella.
De tot, moltes gràcies per haver-me convidat.
per conèixer la gran tasca que feu en a Lleida. Moltes gràcies també per organitzar aquesta reunió prèvia al lliurament de premis. Els temes que heu triat són ben interessants.
A veure, no és el primer cop que sentíem la reina parlar català en públic. Ho va fer el 2008, quan era princesa, i va fer un discurs a Barcelona, però sí que és poc freqüent. El vídeo s'ha fet viral.
Sí, a més, sense papers, no?
Sense papers, sí, molt natural.
I els ximpanzés també estan en guerra.
Sí, després d'uns mesos de distanciament, la comunitat salvatge d'aquests primats, que es troba a Uganda, la més gran, es va acabar partint en dos grups rivals, i això ha derivat en una guerra civil entre les dues parts, amb violència i desenes de morts. La divisió es va fer sense les raons que expliquen les guerres humanes, com la ideologia. Els experts parlen d'un fenomen inusual que posa llum sobre les arrels de la guerra a l'evolució. Ho veiem a diversos digitals.
Entre quin col·lectiu triomfen les llaminadures?
Doncs tot i que semblaria que entre els més petits, es veu que no. Els que més en compren són persones que tenen al voltant de 40 anys i que més estan solteres. Llegim al Confidencial que el 80% dels clients són adults. Una altra dada, prefereixen les llaminadures que consumien de petits.
Un gat pioner.
Perquè ha ingressat un gat en una residència pública per persones sense sostre. Era la assignatura pendent d'aquests centres, els animals de companyia, i fa pocs anys es va aconseguir que hi accedissin gossos, però encara no gats. Ara, en un espai d'aquest tipus, a Barcelona, s'ha fet el primer pas i es converteix en el primer a tot l'estat. Això sí, prèviament l'han identificat, esterilitzat, desparasitat i vacunat. Ho veiem al periòdico.
Una notícia pels fans de la Torre Eiffel.
I que tinguin la butxaca plena. A subhasta un tram de l'escala original de la Torre Eiffel, que data del 1889. De fet, és un tram que fins ara era una col·lecció privada i ha estat des de fa més de 40 anys, que és quan es van instal·lar els ascensors. L'encarregat de la subhasta és la casa Art Curial, que espera que la peça es vengui a un preu de 120 a 150.000 euros.
I el retorn de l'Artemis 2 des de Catalunya.
El Parc Astronòmic Muntanyes de Prades ha organitzat per aquesta nit una activitat especial per seguir la reentrada de la Terra d'aquesta càpsula. L'activitat és gratuïta, arrencarà a les 11 de la nit, inclou connexions en directe a temps real, xerrades per entendre la importància d'aquesta missió i també observacions amb telescopis, ho explica el Diari de Tarragona.
I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
La revista The Economist, una de les més influents del món, en el seu número que surt avui, identifica Donald Trump com el perdedor més gran d'aquesta guerra. Diu que el conflicte ha perjudicat la seguretat a l'Orient Mitjà, ha ratificat el règim de Teheran al poder i ha augmentat la seva amenaça nuclear. I avisa que les conseqüències econòmiques les notarem molt de temps i fins i tot això passarà encara que l'estret d'Hormuz es reobri avui. I el Corriere della Sera destaca un gran canvi al sector de la moda. Stefano Gabbana, de Dolce & Gabbana, plega. S'ha sabut que ho va fer el desembre, que va deixar la presidència del grup i que Alfonso Dolce n'ha assumit el rol de president a partir del gener. I després que el govern britànic descobrís una operació submarina russa encoberta en aigües pròximes al Regne Unit, el Daily Mirror ho resumeix titulant en portada Blat t'hem vist.
La premsa econòmica explica per què la baixada del preu del petroli trigarà a arribar a les benzineres. La factura de la sortida de gasolina puja com un coet i baixa com una ploma, ironitza el Cinco Días. El diari explica que la baixada del petroli no es nota immediatament a la gasolina perquè el combustible que es ven procedeix de compres i processos com el refinament i l'emmagatzematge anteriors, així que triga a traslladar-se a la benzinera. L'economista recorda que Espanya no és l'únic país de la Unió Europea que ha aplicat mesures contràries a les recomanacions del Fons Monetari Internacional, apunta que França ha limitat el preu de la llum i que Alemanya subvenciona parcialment el consum bàsic de les llars. I l'Economia destaca que els fabricants d'automòbils xinesos arriben a Europa. Destaca que el xinès Xeri ha inaugurat el seu centre d'operacions i el seu institut de recerca i desenvolupament a Cornellà del Llobregat i que es consolida així la presència de la fabricació de cotxes xinesos a Europa.
I què destaquem de la premsa esportiva, Robert Prat?
El crit de Lamine Yamal, la proclama del jugador del Barça, això no s'ha acabat, és el que destaca La Vanguardia. Els jugadors es conjuren a remuntar el Metropolitano, l'Esport recorda també la proclama de Lamine. Aquest avisa als culers que l'equip confia a capgirar l'eliminatòria.
Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua ha tombat. Tornarem.
El Mundo Deportivo parla d'un Barça indignat, d'un Barça que reclama, que es queixa i que demana, sobretot, que sancioni l'àrbitre del partit, el mateix que va expulsar Araujo fa dos anys i que no va xiular un clar penal a favor del Barça. El periòdico apunta també que Flick només contempla un pla al Metropolitano, atacar sense parar. Difícil, no impossible. El Marca parla de les hores fosques de Carvajal, enfadat a Marbeloa, sense minuts i enmig d'un incident amb un jugador del planter. I la Gazzetta dello Sport d'Itàlia afirma que Lewandowski s'ha ofert al Milan, que hi ha contactes i que el club valora pagar-li la seva alta fitxa.
I a la premsa del cor, Elisenda Pineda.
Rona Keith, vídua de Papucci, reapareix a la revista Hola amb els seus fills 20 anys després de la mort del seu marit.
48 anys de diferència i dos fills, Jaime i Ruth. Rona explica que la mort del doctor va ser inesperada i que tot va canviar ràpidament. Sorprèn la sorpresa d'una viudetat imprevista, atès que Papucci comptava amb 90 primaveres quan va traspassar. Ruth i Jaime ara tenen 22 i 21 anys i són germans de Julio Iglesias, que en té 82. Una relació que pot tenir molts avantatges. Els petits poden demanar diners a Julio Iglesias i el cantant sempre pot demanar que li donin un ronyó. Ben jugat, Papucci.
I qui fa anys avui, Canalies?
Felicitem a la meravellosa Sílvia Abril.
Sílvia Abril, felicitats des d'aquí. I tant. En fa 54.
55. Ai. També la seva amiguíssima, l'actriu Toni Acosta.
55.
54. Col·laboradora d'aquest programa, Marta Pascal, avui és el seu aniversari.
Ah, mira, doncs felicitats també a la Marta, 41.
43. I acabem amb l'actor Steven Seagal.
73.
74, molt afinadet avui. No, escolta'm, gairebé.
Natural.
Està bé. Avui és Sant Ezequiel, va ser un profeta destacat de l'Antic Testament. La seva missió va ser combatre la idolatria i la corrupció durant l'exili del poble d'Israel a Babilònia. A través de les seves visions i profecies, Ezequiel va exhortar els israelites a tornar als camins de Déu. Els seus escrits, recollits al llibre d'Ezequiel, són una font crucial per entendre les lluites espirituals i socials del seu temps. A Catalunya hi ha 985 persones que es diuen Ezequiel.
I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 10 d'abril del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
Tal dia com avui, de fa 50 anys.
10 d'abril de 1976, més de 1.000 persones assisteixen a Barcelona al funeral per Oriol Soler Sugranyes, militant antifeixista mort a mans de la Guàrdia Civil. Soler s'havia fugat de la presó de Segòvia juntament amb 28 reclusos més, entre els quals hi havia anarquistes, comunistes i membres d'ETA. A la missa per Oriol Soler va intervenir Xirinacs i van assistir membres de l'Assemblea de Catalunya i va continuar amb una manifestació pel centre de Barcelona. Al cap dels anys, Ovidi Montlló va fer d'Oriol Soler Sugranyes a la pel·lícula La fuga de Segòvia. I mentrestant, ara fa 50 anys, els reis d'Espanya arribaven a Baqueira Baret per passar-hi la Setmana Santa. Van viatjar des de Madrid en 3 helicòpters i ocupaven 18 habitacions de l'hotel. Acabo amb un anunci d'un altre hotel que t'ensenyava com érem aquell 1976. Si usted va de viaje, lleve a su mujer de vacaciones. Hay pocos hoteles donde valga la pena que su mujer le acompañe cuando viaje por negocios. Hotel Valparaíso Mallorca. La próxima vez, quede bien con ella. Invítela.
Avui és 10 d'abril del 2026 i és el dia 100 del calendari. Falten 72 dies per l'estiu, 13 per Sant Jordi i 11 pel Dia de la Terra, que segur que celebrarem. Així sona el dia d'avui.
Els sons del matí.
No hem buscat ni volem la guerra, però no renunciarem als nostres drets legítims sota cap circumstància.
El president nord-americà ja ha advertit que la República Islàmica no està complint amb la condició de permetre la circulació de vaixells mercants a l'estret d'Hormuz.
Most important message we have for our members: get your house in good order.
El que no pot assumir aquests costos és el productor.
Nos queda una bala.
És veritat.
Si esta gente entra, entra para lustros.
Merece la pena intentarlo.
I per tant, nosaltres continuem amb el nostre calendari de mobilitzacions i vagues.
Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger.
Amarà. Un hidroavió, un astronau, baixar fins a posar-se en contacte amb la superfície del mar. És el que farà la missió Artemis aquesta matinada que ve, una maniobra molt arriscada que els farà entrar a l'atmosfera a 40.000 km per hora i a 3.000 graus de temperatura i anar-ho reduint fins a amarà a l'oceà Pacífic.
Transició.
Acció de passar més o menys ràpidament d'un estat a un altre, d'un assumpte, idea a un altre. Avui ens visita al matí de Catalunya Ràdio la vicepresidenta per a una transició neta, justa i competitiva. Aquest parà ens diu que el fet que sigui neta, justa i competitiva és un objectiu de futur.
Derbi.
Competició esportiva que enfronta dos equips locals o de ciutats veïnes, com el que jugaran demà el Barça i l'Espanyol. Els derbis es diuen així per Lord Edward Smith Stanley, dotzè comte de derbi, que va organitzar una competició de cavalls tan disputada que el nom de derbi va saltar d'esport per denominar els partits intensos i tensos entre equips d'una mateixa ciutat.
Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 10%.
La patronal del sector de la fruita, Afrucat, calcula que els preus per la pròxima campanya pujaran entre un 10 i un 15% pel conflicte a l'Iran. En canvi, no es veuran afectades les exportacions. Afrucat també alerta que si el conflicte s'allarga, els preus augmentaran més.
47.000.
És el nombre de persones que van anar a viure a Barcelona el 2024. Per contra, van marxar de la ciutat 15.000 persones. El nombre de catalans que van canviar de municipi va arribar l'any 2024 a la xifra més alta dels últims 18 anys. Segons les últimes dades d'IDESCAT, Barcelona va ser la ciutat que més població va desplaçar.
13.500.
Són els llocs de feina que va eliminar l'any passat les empreses químiques. És la reducció de treball en el sector més gran des del 2010. Són dades de la Federació Empresarial de la Indústria Química. Les empreses han fet reajustaments després d'anys d'increments de producció i les jubilacions ja no es cobreixen amb noves contractacions.
I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig a Gabriel Rufián assenyalant a la càmera, mig abraçant a Irene Montero, que riu, i al seu costat, i també somrient, Xavier Domènech, al fons desenes de persones amb el mòbil aixecat.
És la fotografia que ahir es van fer tots tres amb el públic que va omplir la sala de la Pompeu Fabra per escoltar la xerrada sobre aquesta proposta d'un front d'esquerres que bandera Rufián i que té el suport de Podem. A la fotografia s'hi veu molta gent, però cap dirigent d'esquerra, que hi va enviar una petita delegació de perfil baix.
A la segona imatge veig el ministre de Transports, Òscar Puente. És una sala on hi ha una pantalla gegant amb informació de les línies de trens de Rodalies. Hi ha mitja dotzena de persones treballant amb ordinadors i Puente s'ho mira des d'un lateral de la sala en un discret segon pla.
Amb la mirada fixa en unes de les pantalles, com si volgués entendre en què estan treballant dues persones, però sense voler molestar. El ministre va visitar per primer cop Rodalies des de la crisi de principis d'any, una visita sense declaracions, sense anuncis, sense compromisos, que va incloure una reunió amb el president Salvador Illa i una visita al centre de DIF o a les obres de la Sagrera.
I la tercera imatge del dia ens arriba en aquest cas des d'Hongria. Veig un cartell amb una fotografia en blanc i negre d'un Vladimir Zelensky que sembla un delinqüent. A sobre hi ha una paraula en hongarès. Budapest, Jordi Garragàs, què és el que hi diu?
I diu perillosos, perquè qui surt al costat, caracteritzat igualment com un delinqüent, és Peter Magyar, l'actual favorit de cara a les eleccions de diumenge. Orbán aprofita el líder ucraïnès per acusar el seu principal adversari de voler arrossegar el país a una guerra amb Rússia. El govern està nerviós i això ha desfermat una campanya electoral bastant barruera. És la prova, diuen molts, que 16 anys després potser sí que ha arribat el dia del relleu d'Orbán.
Real o fals? Amb Marc Amorós.
Atenció, que titular que circula. Una dona fingeix un segrest perquè la policia l'ajudi a tornar a casa després de sortir de festa i no saber com tornar. Marc Amorós, bon dia.
Bon dia. La notícia explica que la policia va rebre una trucada d'una dona dient-los que estava sent víctima d'un segrest. Davant de la situació, la policia va activar un protocol d'emergència per trobar la dona i ho va aconseguir. La van trobar en una masia propera a un polígon industrial a les afores d'aquesta ciutat. Ara bé, la notícia explica que la sorpresa dels agents va ser quan van interrogar la dona pel seu suposat segrest i van descobrir que tot era una mentida. En realitat, la dona se l'havia inventat per poder tornar a casa. Segons la versió policial, que diu la notícia, la dona el que realment volia era pujar al cotxe patrulla perquè l'acompanyessin a casa després d'haver sortit de festa. Diu la notícia que, en realitat, la dona no sabia ni com tornar a casa.
I això és real o fals?
El matí de Catalunya Ràdio.
La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
Un grup d'estudiants de la Universitat CEU Abat Oliva han participat aquesta setmana en el programa Playing NATO. Es tracta d'una simulació de l'OTAN que els ha permès conèixer de prop el món de la seguretat, la defensa internacional i la diplomàcia. Durant dues jornades, els participants han pres part en discussions estratègiques, processos de presa de decisions i negociacions simulades. Així han experimentat de primera mà els reptes que afronta l'Aliança Atlàntica.
Les relacions internacionals són factors clau per entendre en profunditat el món actual. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix els graus de Dret i de Periodisme en combinació amb el nou grau de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona fingeix un segrest perquè la policia l'ajudi a tornar a casa després de sortir de festa i no saber com tornar és una notícia real. Ha succeït a Valls. La mentida de la dona va deixar la ciutat sense patrulles disponibles durant una hora. Ara la policia ha denunciat la dona per denúncia falsa. Atenció, el Codi Penal preveu multes o fins i tot penes de presó en aquests casos. A més, el jutge pot obligar la dona a pagar les despeses de l'operatiu policial.
Gràcies, Marc.
Adéu, bon dia.
si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 8:45, Madrid-Girona.
Els gironins volen fer saltar la banca al Bernabéu.
Avui, a partir de 8:45, Madrid-Girona.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Catalunya Ràdio.
7 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Primer missatge del líder suprem de l'Iran des de l'alt acord del actual foc amb els Estats Units.
En un comunicat, Mojtaba Khamenei adverteix que estan preparats per continuar la guerra, especialment contra Israel, si no deixa d'atacar el Líban. De fet, mitjans vinculats a la Guàrdia Revolucionària iraniana fa uns minuts avisaven que no negociaran si no s'aturen aquests atacs. Mentrestant, Israel, de la seva banda, començarà el diàleg de pau amb el Líban.
Negociacions directes amb el Líban per aconseguir dos objectius. Un, el desarmament de Hezbollah. Dos, un acord de pau històric i sostenible entre Israel i el Líban.
Avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comissió Europea, amb qui analitzarem el paper de la Unió Europea en aquest conflicte. I aquí Gabriel Rufián diu que una confluència de les esquerres és l'última bala que els queda per aturar un govern del Partit Popular i Vox.
L'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha tancat files amb la proposta embrionària de Rufián que ahir va presentar a Barcelona.
Nos queda una bala.
És verdad, és verdad.
Si esta gente entra, entra para lustros.
Avui també entra en vigor la llei contra la multireincidència.
S'endureix especialment el càstig contra el robatori de telèfons mòbils i contra les estafes. Amb la nova norma es condemna a penes d'entre 1 i 3 anys de presó els delinqüents que tinguin més de 3 sentències fermes per furt.
I a la tardor, el calendari de vacunació a Catalunya inclourà la vacuna ampliada contra el pneumococ.
Causa pneumònies i meningitis en població adulta i per això està indicada per persones de més de 65 anys.
Els mestres i professors tornaran a la vaga si el Departament d'Educació no s'asseu a negociar.
La reunió entre la consellera Esther Niubó i el sindicat majoritari USTEC no ha servit per acostar posicions. Yolanda Segura, portaveu.
Si no s'obre aquest espai de negociació per nosaltres, doncs això és un tancament d'aquesta possibilitat de, no, de resoldre aquest conflicte i, per tant, nosaltres continuem amb el nostre calendari de mobilitzacions i vagues.
Els sindicats contraris a l'acord comencen avui a organitzar-se per mobilitzacions més contundents.
Ja ha mort als 91 anys Pere Lluís Font, un dels filòsofs més importants de les lletres catalanes.
Just l'any passat va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem l'últim dia de sol i de calor gairebé estiuenca d'aquesta setmana. Avui a la costa s'arribarà als 25 graus i a Ponent i a l'interior de l'Ebre encara podrien arribar als 30 graus o lleugerament superar-los. Demà farà calor encara, però no tanta i ja hi haurà més núvols i sembla que diumenge arribarà pluja per l'oest de Catalunya, a la tarda o vespre també a la resta del país, baixarà la temperatura de 10 a 15 graus a l'interior i nevarà el Pirineu.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
I pel que fa al trànsit aquesta matinada, ha reobert la C32 a Sant Pere de Ribes. Txell Garriga.
Molt bon dia de nou. Sí, cap a les 4 d'aquesta matinada s'ha restablert ja la circulació completament en els dos sentits de la marxa a Sant Pere de Ribes, després d'hores tallada des d'ahir al migdia, de fet, per l'accident d'un camió amb líquid corrosiu. I ara mateix, de moment, sense incidències en cap punt, hi ha intensitat als punts habituals d'aquesta hora, però sense gaires problemes.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A 8:45 obrirem l'Àgora entrevistant la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera.
I després parlarem de les previsions econòmiques del Fons Monetari Internacional i del premi que Joan Carles I rebrà a l'Assemblea Nacional Francesa.
A 10:45, l'espina de l'actualitat amb el filòsof Oriol Ferrés, amb qui parlarem del concepte de civilització.
I a les 11, entrevista a Manu Guix, que publica l'àlbum Galàxies.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
Manu Guix, bon dia.
Epa, bon dia, Txeri Pepe.
Va, ves venint, que a les 11 fem entrevista,
Estic nerviós, ja.
A Catalunya està expectant,
d'aquesta
entrevista.
Jo també, perquè estic com mig malalt amb la veu i tot, i penso, encara no arribaré,
No, sí, home, no. Està fotodet,
sí, estic mig
fotodet, està fotodet.
Què passa? Tens la meva presa?
Tinc, no sí, sé, no, tinc alguna cosa estranya fa dies.
No, però això és la primavera, també t'ho dic, sí. Aquest canvi de temps ja porta això, al·lèrgies...
A veure, jo no vull que em contagis, ara,
No, no, el tema és que tu vinguis i jo hi sigui. Clar. Que encara hi sigui, saps? Que no hagi caigut. Per això t'ho dic.
Si no li faig jo l'entrevista, que també tinc ganes.
No, 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 perquè tinc moltes preguntes preparades.
No, però si tu no hi pots ser...
Xt, calla.
Bueno, pues que sigui el canal i es vol
fer. No, que jo vull fer jo aquesta entrevista.
Sí, però si tu no pots...
Bueno, però jo sí que podré, prou.
No, però tu estàs dient. Bueno,
volem positivar.
O si no, que vingui l'Àngel, perquè l'Àngel sempre hi és, també.
Vols parar? Anem a marcar el telèfon de la Montserrat. Va.
Que alerta! Bueno. Demà fa 66 anys.
O Jordi González, si no que vingui el Jordi González.
Vols callar?
No.
Calla.
Ho faré jo, mano.
O si no, el Cesc, el 4.
Tinc moltes preguntes.
Cesc, tio.
Ah, m'he preparat. Un dia que em preparo una entrevista...
Digui'm.
Montserrat.
Sí?
Montserrat, què fas?
Ah, bé, per aquí. Mira,
soc el Ricard. El Ricard.
Hola, Ricard, què tal?
Bé, i tu?
Mira... Pues ara preparant el matí.
Bé, escolta, jo també, mira, estic preparant el matí, aixecant-lo.
Sí.
Et truquem de Catalunya Ràdio.
Hola, xiripipi.
Ah. Bon, se truquem de part del Mariano, perquè demà fa 66 anys! Ai, Ricardo,
fas... Què fas?
I et jubiles. Fa un any que et vas jubilar, et vol dedicar a Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.
Marvis!
Moltes gràcies.
Sigue jugando en tu playa. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas yo. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.